Darrere el vidre s'obstinen a aparèixer les novetats, els últims llançaments editorials. Però nosaltres retirem aquests llibres per posar-ne d'altres. Altres llibres que potser porten molts anys fora de joc. Avui tornem a muntar l'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu es basa en una idea particular i molt senzilla, la de que els bons llibres són artefactes més discrets del que sembla i viuen millor lluny dels focus de les novetats, aliens a l'estrèpit de l'actualitat, quan ja s'han quedat a soles amb els lectors. A tot això us parla un tal Julián Figueras, de qui diuen que passa les nits llegint amb el mateix esperit que Penélope desteixia el tapís. A la sala de control de Ràdio Maconda, teixint allò desteixit, saludem a un tal Albert Fernández. Avui, l'aparador intempestiu el muntarem de la mà d'un escriptor a qui estimem des de fa molts anys. Estem parlant d'Alfons Cervera. Escriptor, periodista i poeta, Cervera és una de les veus més compromeses i singulars de les nostres lletres. Al llarg de la seva trajectòria ha publicat obres imprescindibles com Maquis, El boxeador, Claudio Mira, novel·les que transiten pels camins de la memòria, la identitat i la complexitat de les relacions humanes. Amb una prosa clara i evocadora, Cervera ens convida a reflexionar sobre les ferides del passat, els silencis col·lectius i la importància de no oblidar. A més de la seva tasca literària, és també una veu activa en l'àmbit periodístic i cultural, sempre amb una mirada crítica, fèrtil i curiosa. Avui ha vingut a parlar amb els lectors de la Biblioteca Gabriel García Márquez sobre la seva obra Otro Mundo i a Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques de Barcelona, no hem volgut deixar passar l'oportunitat de xerrar amb ell sobre els seus llibres estimats, convençuts que tindrem la conversa arborescent i rica pròpia dels lectors entusiastes. Benvingut a Ràdio Maconda, Alfons, i gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, sempre parlem amb els autors dels seus propis llibres, però aquí els volem conèixer també com a lectors, lectors tan apassionats que es van dedicar a l'escriptura, lectors ferits pel benigne mal de la literatura. Parlarem, doncs, de llibres i ho farem avalats pel teu llibre Algo Personal, que és una espècie de biografia i radiografia lectora, els llibres que has estimat. No? Els llibres que estan Algo Personal no són títols que estan inscrits en lletres daurades a la història de la literatura o a l'acadèmia, sinó sovint són llibres petits, ocults, que han fonamentat la teva vida lectora, no és així?
Sí, és un dels meus llibres més estimats, perquè, com tu dius, no? A mi m'agrada llegir, si és possible, no sé si és possible, no? Allò que podríem dir fora del mercat, no? Millor dit, fora de les imposicions del mercat, no? I després de publicar tres novel·les sobre la biografia familiar, mon pare, ma mare i el meu germà, la gent em comentava, falta la teua, no? I aleshores vaig pensar que possiblement la millor manera de parlar de mi era parlar de mi com a lector, no? Que és una cosa que molt sovint s'oblida, no? La gent que escriu, venim de la lectura i convivim l'escriptura, fem conviure la lectura en l'escriptura, no? I se me va acudir llegint una novel·la de Juan Mercè, Ronda del Guinardó, l'havia llegit no sé quantes voltes, no? Però en eixa lectura me va pegar per fer anotacions, no? I, bueno, i d'ahir vaig pensar, per què no continue llegint, millor dir, rellegir, no? Julio Ramón Ribeiro, l'extraordinari escriptor peruà, ell deia que leer és releer, no? Sí. I aleshores vaig continuar llegint, sense idea que allò fora un llibre, no? Simplement anar fent anotacions de llibres que jo havia llegit, rellegir-los, no? I a poquet, i sense fer, jo no me vaig fer un llistat de 50 llibres, no? M'acudien al cap llibres en els que jo en algun moment havia tingut, amb els que jo en algun moment havia tingut una relació, perquè no oblidem una cosa, no? Si més no, la llista que jo vaig passar per parlar d'aquests llibres, no? No oblidem que el que ens ajunta als llibres no és només la inquietud intel·lectual, els ansis del lector... No, no, hi ha una qüestió que té que veure amb els afectes, no?
Sí.
I la majoria de llibres, bueno, tots, els 50 llibres d'algo personal, que seria, com dic, la quarta part de la biografia familiar, no? Són precisament llibres als quals me lliga, més que l'actitud intel·lectual, com dic, no? O el propi ofici de lector, no? El món dels afectes. No? Uh-huh. Són llibres dels que fonamentalment jo podria parlar del moment que jo vivia quan es llegia, que possiblement per aquest moment que jo vivia quan es llegia suposaren una situació diferent, a lo millor possiblement a les lectures que jo havia fet dels llibres. Tots són llibres rellegits,
sí.
Tots els llibres d'algo personal dels 50 llibres són llibres rellegits, i fins i tot alguns d'ells, és curiós, com jo escrivia de memòria, no? De sobte recordava Unica Zurn i buscava sí. en casa, no? I alguns d'ells havien desaparegut.
Clar.
Alguns d'ells havien desaparegut en els trasllats de les cases on he viscut i això, no? I vaig haver de recórrer als llibres de segona mà. Jo sabia que havia tingut aquests llibres, no? I jo acostumo a subratllar tots els llibres, no? I, però, clar, en perdre aquesta referència original, els llibres de segona mà que comprava, tenia que refer les lectures primeres, clar. No? I tornar a subratllar, no? Però ja t'he dit, molts dels llibres que estan en algo personal havien desaparegut de casa i es vaig adquirir de segona mà, no? Però ja t'he dit, sobretot era jugar en la memòria, quins llibres me van marcar en un determinat moment, no? Ahí ten un espai importantíssim les novel·letes de l'Oest, de l'FBI, sí, sí. Els tebeos, no?
Sí, sí.
També ten, per a mi és fonamental en la meva biografia lectora i com a escriptor, no? I per això vaig indagar en la meva memòria, no? I d'ahí van eixir els 50 llibres d'escriptors i escriptores pràcticament desapareguts, no?
I un dels encants del que fa que algo personal sigui tan especial és justament que són relectures. És a dir, que el temps que ha passat des de la primera lectura a la segona carrega els llibres. El temps és un factor vital per la literatura. El temps ens allunya de, justament del moment de la sortida, de l'estrèpit, de l'anunci d'un nou llibre,
sí.
I és el temps que passa pel llibre i que passa per tu mateix.
Clar, Julián, però mira quina cosa més curiosa, no? Parles de que el temps per a la lectura és fonamental i per a la relectura més fonamental, uh-huh. Encara, no? Ahir parlava en uns amics sobre el pa.
Ah.
Jo sóc forner.
Sí.
Vaig ser forner des dels 10-11 anys fins als quasi 30 anys. Forner de treballar totes les nits en el forn de meus pares, no? I quan me pregunten sobre el pa, sempre dic que el clau per al pa, per al bon pa, és el temps.
Uh-huh.
Per això ara no hi ha bon pa.
Clar.
Perquè el temps ha de ser ràpid, ha de ser urgent, no? I el pa que jo feia quan era xicotet, el meu pare i el meu germà i ma mare, requeria tot el temps del món, no? Per tant, jo que vinc no de família de forners, com Vicent Andrés Estellers, jo sóc forner de debò, no? Xue en el temps que és diguem-ne, els ciments de la lectura i de la relectura, i me fa gràcia pensar que jo que he sigut forner quasi tota la vida, també el temps és la part més important de la filosofia sobre el pa, no? Juntar el pa i els llibres per a mi és preciós.
Has mencionat a Vicent Andrés Estellers i és el primer llibre de la teva llista d'avui. Dintre de la immensa obra del gran poeta valencià, has triat el llibre de Meravelles, publicat el 1971. Per què has triat aquest llibre?
Bé, vaig triar aquest llibre perquè, bueno, és el llibre que de Vicent Andrés Estellers més conegut, no? Uh-huh. El que més d'alguna manera s'arrela el que és la seua vida en la nostra terra, no?
Sí.
Tot i que després va escriure la seua gran obra, no? Però aquesta és la primera obra que jo vaig conèixer de Vicent Andrés Estellers. Jo vinc de llengua castellana, de cultura castellana. Jo soc de Xestalgar, un xicotet poble de la Serania Valenciana, que parlem castellà, no? I va ser de les primeres lectures que, sense tindre jo massa en compte el meu acostament al valencià, vaig llegir, no? I me marca molt la lectura del llibre de Meravelles, no? Me marca moltíssim i malgrat que això, que després jo crec que està tota la gran obra,
sí.
d'Andrés Estellers, este és el llibre que me marca, no? però me va servir per a continuar llegint a Andrés Estellés, amb el qual m'unia una gran amistat, no? Xerràvem molt, jo li feia bromes a Vicent i li deia, ah, clar, Vicent, tu eres el fill del forner que feia versos, no? I jo li deia, clar, si jo a mon pare li haguera dit que no, no, esta noche no trabajo, que voy a escribir versos, no? Mon pare m'haguera clavat dins del forn, moruno, no? Tu tenies la possibilitat, perquè no eres forner, tu eres el fill del forner, no? És un privilegiat, no? Per tant, el llibre de meravelles se va portar Vicent Andrés Estellés a la seva poesia i sobretot a conèixer-lo, no? Conèixer Vicent per a mi va ser un enlluernament, no?
I ell té un estil, uns detalls, una mirada plena de quotidianitat, de imatges senzilles, però no sabem com s'ho fa per donar-li aquest valor universal a les petites coses.
Sí, jo crec que el llibre de meravelles és el que més s'acosta a això que dius, no? Sobretot hi ha poemes preciosos dedicats a la ciutat de València, no? Sí. També, sobretot, que és una cosa que la gent oblida. Quan parlem d'Andrés Estellés, el llibre de la pàtria, no? El llibre de, sí, de la terra, el llibre del el poeta del poble, no? Oblidem una cosa important, no? I m'agradaria contar una anècdota que és important, parlant del centenari de Vicent Andrés Estellés, ha estat en, sí, l'any 24,
l'hem, no? L'hem celebrat aquí, també, sí.
El centenari. I aleshores, me cridava l'atenció que en tota aquesta reivindicació del poeta del poble, no? Jo mateix me preguntava de què estem parlant, eh? Del poeta de la pàtria, del poeta de la terra, del poeta del poble, però què passa en una vessant de Vicent Andrés Estellés que ningú no ha tractat en este centenari. I pot ser una sorpresa, perquè la gent que parla i escriu sobre Vicent Andrés Estellés, pràcticament ningú no ho ha tingut en compte en este centenari. I tres amics i jo, no? Els tres que venim de cultura castellana, jo sí que sóc bilingüe, jo escric també en català, els altres tres amics no. I van publicar un article al diari Levante, on el títol de l'article era Vicent Andrés Estellés, un escriptor, un poeta antifascista.
Sí.
Vull dir, ningú ha reivindicat el caràcter de, sí, de la poesia. Sí, ja, sí. Té un parell de llibres sobre que és poesia antifeixista, clar, molt clarament, no? Però la seva actitud vital, personal, va ser el compromís que ell va tindre amb l'antifeixisme. Sí. Ell va formar part de candidatures antifeixistes en algunes eleccions, no? Per tant, m'agrada Llibre de Meravelles, com vos dic, perquè me va obrir totes les portes que vingueren després. I conèixer Vicent Andrés Estellés en un moment determinat de la meva vida va ser fonamental. No només per l'amistat que vam tindre, sinó perquè vaig descobrir, no?, en aquesta proximitat que alguna gent tinguérem, no?, en Vicent Andrés Estellés, el comprovar això, no?, que era un poeta antifeixista i un home antifeixista. I vull remarcar-ho així, no?, perquè és que quasi ningú ha parlat d'eixa vessant de Vicent Andrés Estellés, de poeta antifeixista, poeta compromès amb l'antifeixisme. I que curiós que en el centenari, en tot el llarg any dels aniversaris de Vicent, en els sopars Vicent Andrés Estellés, que jo vaig participar en alguns, no se reivindicava el caràcter antifeixista, sobretot pensant en el que ens està caiguent al damunt en tot el creixement del feixisme per tot arreu, no? Per tant, reivindicar, i avui amb vosaltres, no?, tinc interès, no?, en que a mi aquest llibre de meravelles que tu has comentat me va portar a altres lectures de Vicent Andrés Estellés, a conèixer-lo i sobretot a conèixer aquest poeta del poble, que per a mi és el poeta del poble antifeixista.
Excel·lent. Doncs passem d'un poeta quotidià antifeixista, un poeta que és la veu d'un poble, i la veu d'una classe, també.
Exactament.
Aquesta és la idea.
Exactament.
I anem al... Canviem de joc, perquè un lector no és mai un lector homogeni. La nostra estètica és un calidoscopi, i llegim com a nens, i com a nens agafem aquí i allà. I anem a 1965, al Joc Brut, de Manuel de Pedrolo. Ni més ni menys. Una novel·la publicada a la mítica col·lecció de novel·la negra de la Cua de Palla. Eres aficionat a la novel·la negra o a Pedrolo?
No, en algun moment sí que és. I ara mateix també llegim molta novel·la negra, no? Hi ha molta confusió en el que és novel·la negra o no, no? Jo, les primeres novel·les negres que vaig llegir van ser precisament precisament aquestes col·leccions de novel·letes de l'Oest, de l'FBI, no? Les novel·les d'Agatha Christie, de Lee Stanley Garner, no? De, estes, no, evidentment, els clàssics, sobretot Raymond Chandler, Dashiell Hammett, després amics meus que han fet novel·la negra, com Andreu Martí, Juan Madrid, Solís Muñoz, molt amic meu també. Vull dir que sí, he llegit molt de novel·la negra. Jo crec que la novel·la negra canvia molt per a bé o per a mal. Jo tinc una conferència que se va publicar no sé on, no? Que es diu Per què deixe de leer novel·la negra, no? I és per tota la gran... Com anaven, no parava d'eixir, sobretot des de que es posa de moda el novel·lista suec, no?
Sí.
Ester Laks.
I és fàcil fer novel·la negra en sèrie, generar un misteri i resoldre-la al final.
D'alguna manera, sí. Però continuo llegint molta novel·la negra. Per què Pedrolo? Primer, perquè està en la línia, encara que no estigui en el meu llibre, d'algo personal. És a dir, sempre em faig la pregunta quan vaig publicar algo personal i d'alguna manera ho has insinuat tu també, no? La pregunta quan alguna gent llitja algo personal o ens està escoltant ara, la pregunta és què ha sigut de?
Sí.
Què haurà sigut de?
És veritat.
No? Això és la pregunta del milió. Què haurà sigut de? I a partir d'ahir és quan la memòria comença a funcionar. No? I ahir està tot el llistat de títols que vos vaig passar. Alguns d'ells pràcticament ni recorde de què anaven. Només és el lligam sentimental que jo tenia. Pedrolo, perquè és un dels grans escriptors en català que hi ha en aquest país. No? I la pregunta del milió, espero no ofendre a ningú, clar, faltaria més, no? Però la pregunta que me faig, qui se'n recorda de Manuel de Pedrolo, no? I també, per què Joc Brut? Pues, fixeu-vos, el que ens lliga als llibres són coses molt senzilles, almenys per a mi, no? Que, com tu dius, som un lector molt heterodoxe, molt, no? Molt eclèctic, no? Molt. I també en les cançons que després podem escoltar també ho soc, no? Aleshores, per què Pedrolo? Primer perquè crec que és un escriptor immens, no? Però sobretot perquè és Joc Brut. Bueno, perquè, i això és el que ens lliga algunes novel·les, qui recorde Joc Brut? Possiblement jo no recorde massa de la trama, no? Era una novel·la en un temps en què estava, el Raymond Chandler estava en algunes de les seues novel·les, el Cartero ja sempre hi ha mal dos veces, tal. Però per què m'ha vingut al cap tants anys després Joc Brut? Pues per la primera ratlla de la novel·la. La primera ratlla. Més o menys, que m'ho permeten la gent que sap més que jo d'això. La tinc apuntada per ell, però per no alçar-me i veure el mòbil, no? És més o menys, no? Joc Brut. Si no haguera vist les seues cames, no haguera passat res del que vaig a contar.
És fantàstic.
Ui, ja està. A partir d'ahir ja l'enamorament absolut. Sí. És que ja té igual el que conte Pedrolo després d'aquesta primera frase. Vull dir, García Márquez, i en esta casa millor tret impossible, ho va dir en algun moment, no? El primer paràgraf és fonamental, no? Recordeu la pel·lícula de Billy Wilder de primera plana, no? Quan el periodista està treballant allí en la seva màquina d'escriure i el director Walter Mazzos va per darrere del periodista i veu el que ha escrit, no? Veu el que ha escrit i li diu: "Oye, ¿y cuándo vas a contar esto?" I el periodista li diu: "Eso va en el segundo párrafo." I li diu: "¿Y quién va a llegar al segundo párrafo?" No? Per tant, quan te trobes una frase, no era segur per les cames, no haguera passat res del que vaig a contar, ja està rendit absolutament als peus de Manuel de Pedrolo.
No? Té un estil directe.
Ell és capaç d'aconseguir aquesta primera frase, no? Com la primera frase de Cien de Soledad o la primera frase de Crònica d'una mort anunciada. Vull dir que això m'ho vaig aprendre quan García Márquez ho va dir, no? No, les primeres ratlles són fonamentals, no?
I generen un to i et col·loquen com a lector d'una certa manera.
Te col·loquen, no, és això. Després de llegir la primera frase de Manuel de Pedrolo, dius: "Escolta, és que el que ve després ja, benvingut siga, és que qui ha sigut capaç de concentrar en la... A més, la primera ratlla, no? I després tinc també un altre motiu, i és que, tot i ser una pel·lícula molt dolenta, no? El poder del deseo, de Bardem, però està protagonitzada per la meua estimadíssima Pepa Flores, quan encara era Marisol, El poder del deseo, no? No en una pel·lícula. Pepa Flores només que va fer una gran pel·lícula després de ser gran ja, no? que és Los días del pasado, en Mario Camus, que és la millor pel·lícula sobre la guerrilla antifeixista en Espanya, en un personatge tremendo de Marisol, no? Quan encara era Marisol. L'he seguida, em sembla una dona extraordinària, he escrit molt sobre ella i estic orgullosíssim de saber que Marisol va llegir Maquis en 1997, quan va eixir la novel·la i li va encantar.
Ens alegrem nosaltres també de saber.
A mi m'omplí d'orgull quan el marit de Pepa Flores, el company Màximo, sí, que va faltar, ho va dir, no?
A Algo personal hi ha un capítol emocionant que comença així. Hay libros que asociamos al instante mismo en que los leímos. Me gusta pensar que lo más importante es siempre lo que vivimos fuera de sus páginas. Lo que vemos en los libros es algo que está al otro lado de lo que nos pasa, que nos adentra en una experiencia que no conocíamos, que nos ayuda a despejar la incertidumbre con más incertidumbre. Sales de una novela lleno de preguntas. Amb aquesta entrada ens agafes de la mà i anem a trobar-nos amb Montserrat Roig i amb ella arribem a 1977, data en què es publica El temps de les cireres, perquè tu recordes exactament el moment que la vas llegir.
Sí, però joder, estic encantat en aquesta conversa, no? Perquè a mi em porta també als moments, no?, en què jo vaig llegir, segurament de les trames, no?, de les estructures, possiblement no recorde massa, no?, però com puc oblidar El temps de les cireres, no?, o Ramona Déu o L'hora violeta, no? Sí. No puc, i no puc perquè ja no tant per lo que és la tot això itinerari de la família que apareix en El temps de les cireres. No, no. Vaig posar El temps de les cireres en el meu recull, no?, de joies amagades, com li agrada dir a Jesús Maranya, el director d'Infolibre. Ell diu que jo sempre parlo de llibres que són joies amagades, no? Pues per què la novel·la d'esta trilogia de Montserrat Roig, per què El temps de les cireres? Pues torne a dir, per motius absolutament personals que van més enllà dels motius, diguem-ne, intel·lectuals i de l'ofici de lector. Alhora, jo no acostume molt a celebrar dates molt importants, no? Com per exemple les nits de Cap d'Any, no? No m'agraden massa, no? I sí que recorde una nit de Cap d'Any que la vaig passar llegint El temps de les cireres, no? I això no se m'oblidarà mai en la vida, no? Mai, no? Va ser eixa nit de Cap d'Any, jo clavat en casa, en el fumeral encara, en el llar, en el foc, no? I vaig llegir El temps de les cireres, no? L'hora violeta m'agrada moltíssim, però El temps de les cireres també per el que té de rememoració del temps de les cireres, sí, de la comuna de París, no? En eixa cançó immensa, no? I també un altre motiu, no?, d'haver tret a Montserrat Roig. Jo vaig tindre també la sort, o la desgràcia, depèn, no?, més desgràcia que sort, de fer-li l'última entrevista a Montserrat Roig per la ràdio, en Ràdio Nou, en la primera temporada de la Ràdio Televisió Valenciana, en Ràdio Nou. Jo dirigia el programa dels matins, el magatzem de 4 hores, i locutava i dirigia i el feia jo, un programa cultural per les nits, no? I ella recorda que estava en la Safor, crec que Gandia, i li van fer l'última de les últimes entrevistes, després ja Montserrat els va faltar, no? Per tant, què me lliga al temps de les cireres, la referència a la comuna, la referència a eixa nit de Cap d'Any en què solitàriament i allà en la llar, en el foc, vaig llegir d'un tiró El temps de les cireres, i després que va ser l'última entrevista que possiblement Montserrat Roig va concedir.
Doncs anem a colpir-nos una mica més encara amb Raimon, immens cantant i home de lletres, de qui sentirem com un puny.
Quan tu te'n vas al teu país d'Itàlia i jo ben sol em quede a Maragall, aquest carrer que mai no ens ha fet gràcia se'm torna el lloc d'un gris inútil ball. Ausias Marc em ve a la memòria, el seu vell cant de cop se m'aclareix, a casa sol, immers en la cabòria del meu desig de tu, que és gran i creix. plagués a Déu que mon pensar fos mort e que passàs ma vida en dorment. Entenc molt bé, desgraciada sort.
Raimon, per què has triat aquesta peça, en el fons?
És la que més m'agrada de Raimon. Jo què sé, no ho sé, Raimon té tantíssimes cançons i totes imprescindibles, no? Però sempre aquesta història d'amor, de nostàlgia, de la dificultat, no? d'un amor en la llunyania, no? Uh-huh. I sobretot aquest final del Com un puny, no? La ràbia, una cançó on hi hagi més sentiments junts és impossible, no? Ja et dic, aquest amor difícil perquè els amants estan lluny, no? La seguretat que aquest amor existeix i va ser possible, però sobretot també la ràbia, això com un puny que és símbol. M'ho estic inventant, vull dir, és el que jo penso, no? No ho he parlat en Raimon i en Elisa. I aquest puny que és la felicitat d'estar, però també la ràbia de no estar. I bueno, quan parlo d'esta cançó m'emociona, no? Perquè tornem al començament de Pedrolo, no? Fixeu-vos en el començament de parlant d'Itàlia, no? Sí. Nostàlgia del Raimon, no? I ja sé que no és la cançó del Raimon, que possiblement la posa al vent, jo vinc d'un silenci, diguem no, però és una cançó d'amor que a mi me continua conmovent moltíssim i penso sempre en el Raimon i l'Analisa i continua conmovent-me molt aquesta cançó.
Doncs per la següent tria, per posar un llibre més a l'aparador, tu has fet una selecció molt particular. Tu vols parlar de les novel·les de l'Oest, les famoses petites novel·les de quiosc, de Silvercane i companyia. Quin paper van tenir en la teva vida de lector aquesta literatura, aquest western espanyol, aquesta literatura de quiosc?
Tot. El paper que han jugat... M'agradaria dir que si estic avui a la Biblioteca García Márquez de Barcelona... és gràcies a Silver Kane, a George H. White, a Clark Carrados, a Curtis Garland, a Al Regaldie, a Kate Luger, a Marcial Lafuente Estefania, a Peter Devery, a Edward Goodman. Per què? Pues perquè jo vinc d'una família, com moltes altres, no? On no hi havia llibres, no? En l'època dels 50s, i en ma casa no hi havia llibres, no? I al poble encara menys, no? I, pues bé, els dijous, sobretot quan anem a viure a un poble més gran, sí que venien al Mercaet els dijous una paradeta en aquestes novel·les, no? I vaig començar a llegir-les, les de l'Oest, les de l'FBI, les de ciència-ficció, en George H. White, sí, que era veí meu en Llíria, no? On sí. Jo vivia, un poble del Camp de Túria, allà a València, no? I per a mi va ser fonamental. No hi havia altres coses per a llegir. No hi havia possibilitat, no hi havia biblioteques, no hi havia res més que aquestes novel·letes que o bé arribaven en l'autobús un dia a la setmana i anaves a canviar-les a la setmana següent, no? O les compraves molt barates en els quioscos, en les ciutats on hi havia quioscos, costaven un duro i per això també es deien novel·letes de duro, sí. O novel·letes de quiosc, no? Per a mi va ser lectures decisives, no? Jo me vaig formar en aquestes novel·les, per tant, menyspreé profundament, no? Profundament a qui considera aquestes novel·les com subliteratura. Com han de ser novel·les de literatura gran, segons entenem des del punt de vista del cànon, si eren novel·les que s'escrivien com a mínim una a la setmana, no? Sí. I molt possiblement dues novel·les a la setmana, i possiblement una de l'FBI i una altra de l'Oest, i una altra de xiques, com deien ells, no? Per tant, el que cal valorar d'aquestes novel·les és el paper que van jugar per a que algunes generacions, no? Més d'una generació, la dels meus pares, la meva mateix, i part inclús de la que vingué després. Ara s'estan reeditant inclús algunes novel·les, no? Gràcies a aquestes novel·les hi ha gent que es convertiren en lectors, i en el meu cas també en una persona com jo que escriu, gràcies a aquestes novel·les, no? I després són històries tan boniques, no?
Plenes d'arquetips universals.
Sí, bueno, totalment. És que les novel·les eren arquetips perquè te les donaven ja, l'esquema te'l donaven.
Sí.
Te'l donaven. Però això, saps, la gent també diu, és que eren totes iguals. Bueno, bé, i ara escrivim sempre la mateixa novel·la, vull dir, clar que eren iguals.
Transmitien una passió per l'escriptura i per la lectura i per la història. Hi havia una cosa profundament popular.
Clar, i per què no li s'ha donat importància? I per què reivindiquem a l'esteller popular, no? El poeta popular. I no reivindiquem esta literatura popular, no? La que se va conèixer com la novel·la popular a Espanya, no? I després, clar, torna altra vegada als sentiments, als efectes, no? George H. White és possiblement no segur, el millor escriptor de ciència-ficció i més conegut. Si entreu en internet, George H. White, el que més seguidors té de ciència-ficció, no? Ell vivia al costat de ma casa, en Llíria, quan jo era un menut, tenia 10, 11 anys o 12, en Llíria, no? I ell li diuen Pasqual Enguídanos. I signava George H. White, com Silver Kane era Francisco González Ledesma, no? Com era Miguel Oliveros, Kate Luger, no? Per tant, era gent que ni tan sols podia utilitzar els seus noms, no? Per dos motius. Un, perquè l'editor deia, anem a veure, si te diuen Francisco González Ledesma, com vas a vendre novel·les de l'Oest? Claro. O si te diuen Pasqual Enguídanos, com vas a vendre novel·les de ciència-ficció? I això era un motiu, la venda, el comerç. Però hi havia un altre motiu, que és el que més m'enrabieta a mi, no? I és que l'editor no s'arriscava, perquè la majoria d'aquests escriptors eren republicans i molts d'ells en la presó.
Sí.
Per tant, calia, per aquests dos motius, canviar el nom, no? I el mateix podem aplicar als TVOs, no? I jo estaria parlant 10 dies seguits d'esta qüestió, no? Silver Kane, torna altra vegada a la qüestió dels efectes. George H. White era veí meu en este poble, en Llíria. Silver Kane, tinc l'anècdota més bonica que li pot passar a ningú i més encara si escriu. Jo vingui a Barcelona fa anys, molts anys ja, no? A presentar a la llibreria negra i criminal de Montse i de Paco Camarasa, no? A Barcelona, no? Me convidaren la gent d'Anaia a presentar una novel·la de policiaca que acabava de guanyar un premi, no? D'un escriptor argentí. I vaig vindre a la llibreria a presentar-lo, no? I, com era una novel·la policiaca, no? En la meva presentació en la llibreria negra i criminal vaig començar reivindicant allò que estem dient esta vesprada, sí, no? Reivindicant la novel·la popular, reivindicar el gènere negre però de la novel·la popular, no? Mm-hmm. No de Raymond Chandler ni de Hammett, no? No? I vaig dir, a mi sempre m'ha agradat molt Francisco González Ledesma. És un dels escriptors que més admire. Estaria en el meu decàleg d'escriptors fonamentals, no? I vaig dir, però encara m'agrada més el dia que me vaig assabentar que Francisco González Ledesma era Silver Kane. Bé, acaba la presentació i s'acosta, entre tota la gent que hi havia molta gent, s'acosta un home gran, cabells blancs, no? Molt entranyable, no? I s'acosta i me diu, gràcies, no recordo si m'ho dia en català o en castellà, no recordo, no? Gràcies per lo que has dicho, soy Silver Kane. Clar, com no vas a adorar a Silver Kane i a Francisco González Ledesma? Després varen fer amistat allà on estàvem, s'ajuntàvem, no? I tinc tres joies en ma casa. Les tinc les fotos, després vos les mostraré. Tinc tres joies en casa, tres novel·les de l'Oest, no? En tres dedicatòries. Jo no tinc les novel·les de Francisco González Ledesma dedicades. Tinc tres novel·les de l'Oest de Silver Kane, no? I una d'elles la recordaré sempre, encara que no la veig. És per al fons. Aquí està mi joventut perdida. Vull dir, clar,
quina bellesa, sí.
Una altra dedicatòria que recorde, per al fons, el tiempo de mis ilusiones.
Claro.
Vull dir, clar, i aquestes dedicatòries, veu com m'estic emocionant, no? Aquestes dedicatòries estan en tres novel·les de l'Oest, no?
Sí.
Per tant, com no vaig a reivindicar i té un ampli capítol dedicat en algo personal a aquestes novel·les, gràcies a les quals jo estic així, en la García Márquez, na menos, avui, no?
Puc compulsar aquesta anècdota amb una igual que em va passar a mi. Jo, com a amant de Silver Kane, vaig anar amb una presentació d'un llibre de Francisco González Ledesma, A la negra i criminal. Ell presentava llibres. I jo anava amb una mica de por perquè jo volia que em firmés un Silver Kane. I jo no sabia quina relació ell tenia amb la seva vida passada. Es va riure tant, es va emocionar de tal manera, va dir, home, Silver Kane, va dir, que em va fer molta gràcia que digués Kane. Silver Kane, sí, claro, hombre, sí, por supuesto. Ho va firmar amb una alegria, amb una il·lusió, amb una reivindicació. Ell no va creure mai que allò era temps perdut. Ell va ser la seva passió d'escriptor, la seva passió per les històries, que continuava ara, amb el seu nom propi, de manera més, madurada, per així dir-ho, més lenta, en una altra manera, però li encantava. I això per mi va ser com una, això, una compulsar que aquesta literatura va ser, està plena d'efectes, està plena de temps.
I se sentien orgullosos. Sí. Quan jo vaig anar a veure a George H. White, sí, a sa casa, veus, què ha sigut de... Vaig escriure un article dels meus dels diumenges al diari Levante, dient què havia sigut de George H. White. En seguida me cridà un amic meu de Llíria, del poble este, no? I me digué, si encara viu i continua vivint dalt del fort de ta casa. Vaig anar a veure-la, ella, la seva dona. Resulta que la seva dona era una fan dels meus articles en el diari Levante, no? I un dia anava a veure'ls moltes voltes. George H. White ja té un carrer en Llíria, ja n'hi ha un premi que porta el seu nom en Llíria, no? Ningú no sabia qui era George H. White, no? I recorde el dia per lo d'orgullosos que estaven, no? Un dels dies ja era molt gran, George H. White, Pasqual, era molt gran, i li vaig preguntar, Pasqual, vostè encara escriu? Pues me vas donar compte que era una pregunta inútil, perquè ja era molt gran, i me va contestar, per això dic el de l'orgull, no? Me va contestar, Alfons, diu, és que la literatura que se fa avui en dia és una merda. Vull dir, clar, fins a quin punt se sentien orgullosos.
Sí.
Francisco González Ledesma, de la seua etapa de novel·lista popular, George H. White, Kate Luger, no? Clar, pues, clar que reivindique. I aprofite per a dir que en Sevilla està radicada una associació que se diu Associació de Bolsilibro, no? Hispano-latinoamericana. Panoamericana, no? Jo sóc soci d'aquesta associació i editen, ara acaben d'editar, editen de tant en tant un volum en 5 novel·les, ara un volum sobre aquelles novel·les eròtiques que se publicaven, sí, també en aquestes, sí, col·leccions, sí, no? I és admirable aquesta associació, no? L'associació ACHAP, se diu, no? Hispanoamericana del Bolsilibro, no? I és admirable la tasca que estan fent reivindicant a aquests escriptors, no? La última va ser, una de les últimes, l'última no, és Mi nombre es Kane, o Kane.
Kane, sí. A Algo Personal escrius: el libro se me ha deshecho en las manos antes de terminarlo. Las hojas se han ido cada una por su lado. He tenido que acabar Los Enanos hoja a hoja. I així ens parles del teu exemplar de Los Enanos de Concha Alós, que va ser Premi Planeta allà per l'any 1962. Quina és la teva relació amb aquest llibre? És un llibre desolador, un punt sòrdid, difícil...
Julián, és el meu llibre.
Sí.
De algo personal i de la meva vida com a lector i com a persona, és el meu llibre, i tinc també dos sensacions quan parlo de Concha Alós, no? Una, l'admiració. Jo vaig descobrir a Concha Alós molt jove, quan ella tindria 17 anys, quan ella va guanyar el Planeta amb les Hogueres, no? I em va... La vaig descobrir, no la vaig deixar de llegir, o bé perquè me deixaven els llibres, jo no podia comprar llibres, no? Però la vaig llegir sempre, no? I, sense saber per què, jo no tenia criteri, no? Perquè, com alguna gent jo li dic, no? Algo personal és el llibre d'un lector sense criteri, no? Jo crec que és això, és un lector sense criteri. Veus este llibre i dius que pinten les novel·letes de l'Oest i els tebeos, no?
El criteri ets tu,
no,
mateix.
Que és Premi Nobel, sí, sí, no? Sí. Què pinten ahí? O en Juan Marcé, que és l'altre dels meus, sí, sí, això, o en Pedrolo, o en Montserrat, no? Ells no tenen res que veure uns sense altres, tampoc, no? I per tant, bueno, és un llibre d'un lector sense criteri. I Concha Alós, la pregunta que jo em feia, i té relació amb el que tu comentaves en la pregunta anterior, no? Que jo he dit, les novel·les que te deixen insensible és que són un fracàs. Vull dir, les novel·les t'han de moure a l'acció, t'han de moure al debat. Si tu llegeixes una novel·la i no te passa res, alguna cosa falla, no? Llegir Los Enanos és, a la gent que escolte el que estem dient, després d'escoltar-nos, s'hauria d'alçar de la cadira o del llit o on estiga i anar-se'n a comprar Los Enanos o a robar-lo, si és possible comprar-lo millor, no? De primera mà, de segona mà, ja ha eixit Los Enanos, després de publicar jo el llibre, ja ha eixit Los Enanos i porta moltes edicions, i dic moltes edicions, en una xicoteta editorial preciosa que es diu La Navaja Suïssa. Seix Barral ja ha publicat Les Hogueres, Després de que una xicoteta editorial, Reincidentes, de Noelia Danez, ja la va publicar, però era una xicoteta editorial. Ara, Seix Baralt ja l'ha publicada, les hogueres, no? Aleshores, per què Los Enanos? Mira, si a mi, com he dit moltes voltes, com Los Chunguitos, no? Com se pregunten Los Chunguitos, si me das a elegir, no? Pues si a mi me donen a elegir tres novel·les del segle XX, en Espanya, parla en castellà, no?
Sí.
Però també ho estendria, ho estendria a qualsevol altra llengua. Diria de les tres, Los Enanos i Conxalós. Si me digueren dos, diria pues, una altra i Los Enanos de Conxalós. I si me digueren, seleccionen una només, pues, Los Enanos i Conxalós. No hi ha, crec, una radiografia del franquisme més dura, més cruel, més sòrdida que Los Enanos de Conxalós. No n'hi ha una novel·la com ixa, no n'hi ha una novel·lista tan gran com Conxalós. En ixa biografia de Conxalós, pensem també que qui escriu té vida,
sí,
com a novel·lista, en este cas una novel·lista, i vida pròpia. La vida de Conxalós és tremenda. Ella és mestra d'escola,
sí,
que no arriba a exercir d'un poble de Castelló. Ella se casa en un gerifalte del periodisme franquista a les Illes, no? Estant a les Illes i casada en este gerifalte, no? S'ajunta amb Baltasar Porcel. Algunes males llengües diuen que ella corregia i millorava les novel·les de Baltasar Porcel, no? Això és el que diuen alguna gent, no? Però desapareix el mapa. Desapareix el mapa. Es mor. I en el soterrar de Conxalós a Barcelona estan Maria del Mar, que s'encarrega de tot, perquè la família de Maria del Mar eren amics, sí, de Conxalós, i Toni Catany, el fotògraf, i poqueta cosa més.
I tu recordes algo personal, que Biel Mesquida,
sí,
va dir que la seva mort marca el final d'una
època. El final d'una època. Biel Mesquida. Quan vaig llegir això de Biel, Biel és un dels millors amics que tinc, ara que fa segles que no ens veiem, no? Me l'estime moltíssim. Quan vaig llegir aquesta frase de Biel, vaig dir, i tant que sí, no? En Conxa s'acaba aquesta època com ella mateix deia, no? A ella la consideraven una escriptora tremendista, no? Uh-huh. Però ja et dic, llegir Los Enanos. I quina satisfacció, imagineu-vos, no? La satisfacció de pensar que Los Enanos ja porta moltes edicions en La Navaja Suïssa, una xicoteta editorial preciosa, no? La gent ja està llegint los Enanos de Conxalós, no? Per a mi, jo crec que el que deia, no? Si me donen a llegir un llibre de algo personal, cauria en Los Enanos de Conxalós. A més, en Los Enanos guanyà el Premi Planeta.
Sí.
En l'any 62-63, les hogueres del 64.
Sí.
Guanyà el Premi Planeta en Los Enanos i li llevaren,
sí,
perquè ja havia contractat la novel·la en Plaza i Janés.
Clar.
I la tornà a guanyar el Planeta en les hogueres. No?
Li devien i li devien nosaltres també el reconeixement que es mereix. I seguim amb una cançó que va passar del folk a l'escena pop-rock.
Ah.
Seguirem en la seva versió més coneguda, que és la dels Animals, publicada 1964, de la que Alfons Cervera diu que és la cançó de la seva vida.
Si sonara el meu mòbil ara mateix, si sonara el meu mòbil,
sonaria
i posarien per la ràdio la música que sona quan algú crida al telèfon és House of the Rising Sun.
Dos llibres per posar a l'aparador. I com abans hem fet amb les novel·les de l'Oest, Font Cervera ens ha proposat, en comptes d'un llibre, posar com tot un gènere. Els tebeos durant el franquisme, no del franquisme, que hem de desmuntar els arguments sobre aquest discurs i la influència ideològica d'aquestes historietes. Els tebeos durant el franquisme, quin paper van jugar en la teva vida?
Torne a dir, el més encara que les novel·letes, no? Perquè els tebeos sí que arribaven amb molta freqüència al poble, i vaig ser un lector de tebeos des de molt menut, del meu germà i jo, no? I sí que m'agrada, i aprofit de l'ocasió, no? Perquè quan he pogut ho he escrit, no? Jo vaig tenir la gran oportunitat per al diari Levante en uns fascicles que va publicar sobre la història del tebeo valencià, que era la base del tebeo durant el franquisme, sí. Valencians, la majoria d'ells, no? I si no eren valencians, sí que dibuixaven per editorials valencianes, no? Entre ells, editorial valenciana. Aleshores, sí que ràpidament, però m'agrada molt desmuntar tota tota aquesta teoria intel·lectual, i ho dic en el pitjor sentit, no? Que destrossa els tebeos, no? Com ens enganyaven a la infantesa d'aleshores, no? Com ens convertien al nacionalcatolicisme amb novel·les com, amb tebeos com el Guerrero de l'Antifaz, o els valors feixistes com el Roberto Alcácer i Pedrín, sí. Per exemple, no? Bé, jo vaig tindre oportunitat d'entrevistar a dibuixants i guionistes d'estos tebeos, no? No el del Guerrero de l'Antifaz, perquè ja Manolo Gago ja havia faltat, no? Mm. El Guerrero de l'Antifaz passa per ser el tebeo del nacionalcatolicisme.
De la propaganda franquista,
sí. Bé, els col·legues de Manolo Gago, ho dic perquè de tot el que vull estar parlant des de l'esprada, m'agradaria que la gent se quedara en este apartat dels tebeos, no? Estic hasta el gorro, no? D'aquestes teories, no? Els col·legues de Manolo Gago, el dibuixant de Guerrero de l'Antifaz, deien, si havia un tema que a Manolo no le podíamos mentar, era la Iglesia. Uh-huh. Clar, pues per què? Perquè vivia l'època que vivia.
Claro.
I eren aventures, i ja està. I ja està. Lo de més, clar que s'ho inventem, i és el nostre paper. ¿Vale? Però no deixem de costat el que pensaven els autors. I el més gran encara, més gran, dos, Roberto Alcácer i Pedrín.
Clar.
Que ja m'agradaria que tota la gent que despotrica contra Roberto Alcácer i Pedrín escoltara este podcast. Jo vaig entrevistar a Eduardo Bañó, un dibuixant molt fluix, d'altra banda, de Roberto Alcácer i Pedrín. Roberto Alcácer i Pedrín era el gran detectiu espanyol, sí. I el seu ajudant, que era Pedrín, un xiquet.
Sí,
un xiquet,
que
no?
Són clàssics del gènere, l'ajudant,
sí,
també.
Sí,
sempre
sí,
hi ha un ajudant,
exacte,
en aquests
sempre
temes.
Hi ha un ajudant, com veurem ara el Capitán Trueno. Roberto Alcácer i Pedrín, lo que diu la cultura dels tebeos, no? Massacrant Roberto Alcácer i Pedrín. Primer, eren homosexuals. Otti! Perquè a Roberto Alcázar no li se coneixien nòvies, tal. La relació que tenien. Eren homosexuals. Pedrín és el precursor de la tortura, perquè portava un artefacte que era una porra.
Ah,
una porra que era, bam, tirava electricitat. Era el precursor de la tortura. Pedrín, un xiquet, el precursor de la tortura en Espanya. També s'ha dit, no? I el més fort. Roberto Alcázar, si mireu la imatge de Roberto Alcázar, era José Antonio Primo de Rivera.
Ai, per favor.
Clar, ho veus i dius, sí, quan veus el retrat de José Antonio Primo de Rivera, en el pentinat este en gomina, tal, no? Pues és de veres, té lògica, no? Val, vale. Entre jo a fer l'entrevista a Eduardo Bañó, ja molt gran, entrem al seu despatx. I ell entra a la seva cadira, a la seva tauleta, ja era molt gran, molt gran, molt gran. De fet, me diu, mira, xiquet, si veus que me queda aixina, és que de vegades se me'n va un poc el cap, no? Bueno, pues, ell s'assenta en la seva cadira i jo me quedo mirant un retrat a l'oli que hi havia allí en la paret. I dic, Roberto Alcázar. Uh-huh. Era la pinta, igual que els retrats de l'escola de José Antonio Primo de Rivera,
sí, sí.
Igual. I ell veu que jo estic mirant el retrat i me diu, ja sé lo que estàs pensando. Que m'escolta això, la gent que critica el Roberto Alcázar i Pedrín. Diu, ese que hay ahí no és Roberto Alcázar. Ese que hay ahí no és José Antonio Primo de Rivera. Ese que hay ahí soy yo. Uh-huh. I trau el seu retrat, el seu autorretrat de fotògraf, i era ell. S'havia dibuixat ell de jove. Uh-huh. Res de José Antonio Primo de Rivera i res d'un detectiu espanyol. Res. I després, i per acabar en aquesta línia, jo vaig vindre a Barcelona a entrevistar el dibuixant del Capitán Trueno. Bé, el Capitán Trueno era especial. En quin sentit era especial? El guionista era Víctor Mora, que del Partit Comunista. Uh-huh. I el dibuixant Ambrós, no? Miquel Ambrosio era del Boisec, un poble prop de València, era mestre d'escola, represaliat després de la guerra, no va voler tornar a l'ensenyament quan sí que pogueren, en els anys 60. Ell va vindre a Barcelona, vaig vindre a entrevistar-lo a Barcelona, un piset molt modest, i allí estava Miquel. Té una llarguíssima conversa, l'última entrevista que li van fer abans també de faltar, no? I clar, el capitán Trueno passava per ser el guerrero de l'antifaz. El segon ser listos era el nacional catolicisme. Sí. Roberto Alcácer y Pedrín, segon ser listos era el detective español feixista José Antonio Primo de Rivera. I, però clar, el capitán Trueno era el progressista.
Sí,
no?
És el lliure pensador.
Era, clar, sí. I damunt era com, pues, per a aquella també era la primera turista sueca que va vindre a Espanya va ser Sigrid, la seua sí. Nòvia, filla dels vikingos, no? I bé, em va agradar molt aquella entrevista amb Miquel, perquè ell fumava uns purets sense parar de fumar purets, no? S'espartia en trossets així molt xicotius. I ell me deia, fixeu-vos, i tornem a un moment en què tu has comentat lo de l'orgull, o de l'orgull d'esta gent, no? De Silver Kane, de George H. White. L'orgull de Miquel Ambrosio. Possiblement el millor dibuixant de TVOs, allò que s'hi diu ara còmic o novel·la gràfica, no? Possiblement el millor dibuixant de TVOs de l'època, no? Ell, fixeu-vos, quin era el seu orgull. Ell me conta, mira, l'altre dia pujava en l'ascensor i pujava en mi un xicón molt jove, veí, de la finca, no? I molt així, molt tímid, me va dir, vostè és el dibuixant del capitán Trueno? Diu, mai no m'ha passat ninguna cosa tan bonica com esta, no? Que un jove el reconeguera després de tants anys, pensant que ell ja no se'n recordava ningú d'ell, no? I l'anècdota bonica, que me vaig riure molt, era, quan parlàvem de la censura, jo sempre parlava en ells de la censura, no? De fet, en Roberto Alcázar, per exemple, me comentava Eduardo Bañó que hi ha una portada que va ser escandalosa, la portada, perquè en la portada apareixia Roberto Alcázar colpejant a un... Tots eren asiàtics, eren tots xinos i els malvats, no? I, però, clar, anava a colpejar en el puny tancat, Xina. I, clar, i ell diu, no, jo no tinc la culpa, del puny tancat no era jo per ser comunista, és que ahir n'hi havia un punyal, però, clar, el punyal era molt violent, va estar en una portada per xiquets, li llevaren el punyal i quedar el puny, com si fora un símbol comunista, no? I Miquel Ambrós, me deia, la censura a mi no me castiga molt, no? Però el que més me fotia era que en lo poquet que jo podia posar era la censura, deia, me planxava a Sigrid. I jo li deia, què vol dir Miquel de planxar? Diu, hòstia, pues que jo li pintava, lo més que li pintava en l'escot de Sigrid, la ratlleta dels pits. Hòstia, i desapareixia la ratlleta. L'única cosa que me censurava en el capitán Trueno era la ratlleta dels pits de Sigrid, no? Va ser una experiència tremenda la de poder entrevistar a tots els agents d'Estades TVOs i la possibilitat que tinc de desmuntar, i ho estic fent així i allà un puc, no?, de desmuntar tota aquesta teoria del paper ideològic que jugaren els TVOs en la infantesa de la meua època. Que no dic que no el jugaren, però que evidentment no formava part de les intencions dels seus autors. Evidentment, per a res.
Parlem de llibres, però com ens has comentat abans, en realitat estem parlant d'afectes. I arribem a l'últim llibre d'aquest aparador, i no volem que falti un dels teus autors de capçalera, segons dius a Algo Personal, que és Juan Mercè. Allà et centres en la teva relectura, les relectures de Ronda del Guinardó, però avui per l'aparador has triat la mítica Últimes tardes con Teresa, que és una novel·la clau en la literatura espanyola del segle XX.
Sí, en Algo Personal vas triar Ronda del Guinardó, però per aquesta casualitat que vos comentava, no? Al principi, és que la novel·la que bueno, jo vaig anar rellegint coses, no? Vaig rellegir Ronda del Guinardó, crec que és una de les millors novel·les, escolteu, si no la millor, de Juan Mercè, no? Tot i que passa un poc desapercebuda, no?
Sí.
Però per què Últimes tardes con Teresa? Perquè és la novel·la en què vaig descobrir a Juan Mercè, igual que el llibre de Meravelles a Vicent Andrés Tellés, o Xoc Brut, a Manuel de Pedrolo, no? Vull dir que sempre hi ha una primera volta en tot i també en les nostres lectures, no? I recorde que Última Arta d'Esconteresa me la va deixar un amic, jo tampoc tenia... Deu de ser de l'any 64, 65, una cosa així, no? I no la... No,
és del 66.
Sí que me la prestaren, recorde l'amic que me la va prestar, la novel·la. I me vaig quedar totalment lluernat, no?, per ixa novel·la. Segurament no vaig entendre bé tot el conflicte de classe i tot el que apareixia en la novel·la, no? Però me va descobrir un altre món i, sobretot, cuidao, per què vaig continuar llegint a Mercè, i va ser d'alguna manera el meu referent i el que he dit moltes voltes, la possibilitat de conèixer-lo en un moment determinat de la meva vida també va ser important. De fet, recordo una conversa telefònica en Juan Mercè, que ell me diu, Alfons, recordo, no hi havia mòbils aleshores, no? Diu, no recordo si parlàvem en català o en castellà els dos, no? Diu, abans només que estàvem tu i jo escrivint de la memòria i ara ja escriu de la memòria tot Déu, no? Això m'ho va dir Juan Mercè, no? Que d'altra banda mai a ningú li s'ha acudit dir que Juan Mercè escrivia novel·les de la memòria. No. Quan jo publiqué Maquis el 97, per citar una novel·la meua més o menys reconeguda, ningú ha parlat de la novel·la de la memòria. La novel·la de la memòria parla quan hi ha una operació comercial a tope, que és Soldador de Salamina, sí. Cal vendre el producte, i com cal vendre el producte, és dir, què és el que venem? Memòria històrica? Pues adelante con los faroles, i ahí està el model de la literatura equidistant, de la novel·la equidistant, quan parlem de memòria democràtica, i, pues, d'alguna manera, és això. A partir d'ahí funciona la memòria històrica com a negoci. Juan Mercè, per què l'última estat es contereça? Per una banda, va ser la primera novel·la que vaig llegir d'ell, però després tornem a una cosa que d'alguna manera està sobrevolant esta vesprada, sí, no? Ho has dit tu, eh? I jo m'afegís, has parlat de la classe,
sí.
Del sentiment de classe, de l'orgull de classe, no? Bé, pot semblar una tonteria, però per a mi no ho és, no? Jo com he tingut oportunitat al llarg del temps que me dedique a escriure, no? Pues Santos Sanz Villanueva, que és un crític molt reconegut, en algun moment va escriure Alfons Cervera és l'únic escriptor obrero que hi ha en Espanya, no? Obrero perquè vaig dedicar-me tota la vida, sí, a treballar en el forn, no? Però per què? I té que veure el que vos comente per acabar lo de Juan Mercè. Pues encara que vos sembli una tonteria, no?, la gent que puga estar escoltant, però és que a partir de Últimas tardes con Teresa, Encerrados con un solo juguete, La historia de la prima Montse, Esta cara de la otra, es la otra cara o esta cara de la luna, tal. Arredeu, yo veía que en la solapa de biografía, y ahí es lo que vais a decir, rendido a los pies altra vegada de Juan Mercè, como el Llibre de Meravelles de Cellers o el Temps de les Cireres de Montse Roig, ¿no? Ahí, ¿per qué? Hosti, porque en todas las solapes de Juan Mercè deia, era un aprendiz en un taller de joyería. Uh-huh. És a dir, classe obrera total. Després, i clar, pensant que s'incloïa dintre del grup selecte, no?, de la Goix Divin catalana, pues això a mi, dic, hosti, dintre d'esta gent, que no és que jo tinguera massa simpaties jo, però hi ha un xicón que es guanyava la vida treballant i després escrivint, no? Ell després va ser un mes de la Goix Divin, no? Per tant, Última estat es contereça, tot i que jo crec que possiblement Ronda del Guinardó siga la seva millor novel·la, i tornem al que comentàvem adés, de la primera frase de Xoc Brut, de Pedrolo,
sí,
la primera frase de Cien de Soledad, la primera frase de la que he comentat de la...
Crònica d'una mort anunciada.
De Crònica d'una mort anunciada, pues la primera frase de Ronda del Guinardó, que l'inspector, pare de memòria, tropezó con un sueño. Vull dir que, sí, que tornem a les primeres frases de grans novel·les, no? Però malgrat que ser possiblement Ronda del Guinardó la que jo considero la seva gran novel·la, crec que Última Arta d'Esconteresa, pels motius sentimentals, no?, que estic parlant, dels que estic parlant tota la vesprada, que és el que me lliga al moment en què jo vaig llegir els llibres dels quals, o les cançons de les quals estem parlant d'esta vesprada, és, sens dubte, Última Arta d'Esconteresa.
Doncs arribem al final d'aquest episodi de l'Aparador Intempestiu, on gràcies a Alfons Cervera hem pogut descobrir llibres que, malgrat els anys, ens segueixen parlant com si fossin contemporanis, perquè sí, perquè ens continuen picant abelles mortes. Gràcies, Alfons, per compartir amb nosaltres aquestes joies amagades de la literatura que mai deixen de sorprendre'ns. Ens acomiadem amb el desig de seguir explorant aquests llibres que ens parlen d'una altra manera del passat, però que ens fan sentir tan vius en el present. Ha estat un plaer, Alfons. Moltes gràcies.
Gràcies, Julián. Gràcies, Albert. I gràcies.
Bueno, ja ho saps, Alfons, aquesta és una biblioteca pública, és a dir, casa teva, una casa de llibres, llibres ja alliberats de l'actualitat, finalment sols davant dels actors.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda.
Doncs fins aquí aquest aparador intempestiu. Trobareu la relació dels llibres dels que hem parlat a la descripció que està al nostre site i a les biblioteques de Barcelona, on trobareu també els llibres d'Alfons Cervera. Des de Ràdio Maconda s'acomiada amb la satisfacció de l'alienació temporal assolida Julián Figueras. Als controls, però fora de l'espai i el temps, l'Albert Fernández. Ens veiem a un altre aparador, sempre fora de focus.